la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem, com sempre, abans que res, un resum dels continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, les galeries dels experts, parcs urbans de Catalunya, fets destacables amb els animals i l'entrevista. Avui hem convidat la Cecília del Castillo, portaveu de l'àrea de pesca d'Ecologistes en Acció, amb qui parlarem de la recent aprovació a l'ONU del Tractat Global dels Oceans. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica Ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Blanca Aranyó, Francina Ballester, Maria Sierra, Manel Casas i Jordi Gispert. I a la cabina tècnica, en Jordi Carretero. Escolteu la veu dels animals i la natura. Escolteu Ràdio Estel. Recordem que us podeu descarregar tots els programes. radioestel.cat/programes. No només el nostre, sinó tots els altres de la casa a través d'aquesta eina. Comencem amb les notícies. Aquest dimarts, 7 de març, una setantena d'entitats de protecció dels animals i la natura, sota el lema Ni una pota enrere, van convocar una roda de premsa davant del Palau de la Generalitat per reclamar a la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, que retiri la imminent modificació del text refós de la Llei de Protecció dels Animals de Catalunya, la 22/2003, sobre nuclis zoològics. El nou redactat pretén deixar fora de l'obligació de disposar del permís de nucli zoològic a instal·lacions com són les gosseres esportives, les de caça o els centres d'importació que alberguin menys de 15 gossos majors de 3 mesos i un número no establert de cries. Actualment, aquestes instal·lacions tenen l'obligació d'estar inscrites en el Registre de Nuclis Zoològics de Catalunya, ja que això permet a l'autoritat competent d'exercir un control sobre la traçabilitat, la cria i el benestar dels animals que s'hi allotgen. D'altra banda, funciona també per evitar potencials riscos de zoonosi. Les entitats concentrades consideren que la consellera cedeix d'aquesta manera davant del col·lectiu de la caça, redueix el control sobre les seves gosseres i incompleix amb la responsabilitat i obligació que té de vetllar per garantir la protecció dels animals. Canvi climàtic, sequera sense precedents. Catalunya pateix una sequera sense precedents. Les reserves d'aigua dels embassaments estan al 28% de la seva capacitat i el pantà de Sau, concretament, té el nivell més baix de tots, sols un 14%. Davant d'aquesta greu situació, s'ha entrat ja en allò que s'anomena fase d'excepcionalitat, que comporta restriccions en l'ús d'aigua potable per a gairebé 6 milions d'habitants de 224 municipis catalans, entre ells Barcelona i les ciutats de la seva àrea metropolitana. Les noves mesures obligaran ara a reduir el consum en els usos agrícoles, industrials, recreatius i urbans. Conseqüentment, romandrà prohibida la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable. L'ús de l'aigua per al rec de zones verdes i jardins de caràcter públic o privat, amb l'excepció del rec de supervivència per a arbres i plantes, i també regar la gespa de terrenys destinats a l'esport federat, que hauran de mantenir-se amb aigua regenerada provinent de les depuradores. D'altra banda, s'establirà una dotació màxima de 230 litres d'aigua per habitant i dia, amb l'objectiu d'assegurar l'aigua de boca. Fa 29 mesos que no plou amb la periodicitat habitual. L'esperança està dipositada ara a la primavera, que podria ser un xic més plujosa. Tot i així, serien necessaris 4 mesos de precipitació intensa perquè les reserves d'aigua dels embassaments tornessin a situar-se en uns nivells normals, escenari que es contempla com a poc probable. Potser és el moment de recordar que nombrosos embassaments s'han buidat amb massa rapidesa. La crisi climàtica ja està provocant importants i extrems canvis a tot el planeta. La sequera serà un dels que més afectarà, i de manera especial a la regió mediterrània. Cal mirar d'assegurar almenys que els animalons i les diverses aus urbanes tinguin sempre llocs per abeurar-se. I s'incrementa a Espanya el tràfic d'animals silvestres. El tràfic il·legal d'animals a Espanya va augmentar l'any 2022 en un 55% respecte al 2021. Són dades facilitades pel Seprona i per part del Ministeri per la Transició Ecològica. En el decurs del 2022 van decomissar-se 677 exemplars d'espècies protegides, principalment tortugues i rèptils, i en un menor nombre primats i felins. Aquests animals van ser traslladats a centres de recuperació, en els quals, i d'acord amb els protocols, reben atenció veterinària. Els mamífers, a més, són inclosos en programes que els permeten de socialitzar amb més individus de la seva espècie. Molts d'aquests animals no podran ser retornats als seus hàbitats naturals. El tràfic de fauna i flora és un dels més lucratius del món. És el resultat de la demanda de persones sense escrúpols que per pur caprici es mostren disposades a pagar grans quantitats només per tenir-los com a animals de companyia. La crueltat de les seves captures comporta moltes matances i condicions deplorables durant el transport que pot durar dies i setmanes. Quasi el 90% dels animals arribaran morts al seu destí. El tràfic d'animals té també conseqüències per al medi natural, com són l'extinció d'espècies i la destrucció dels hàbitats. Hi ha el perill també que el comerç derivi en l'eclosió d'espècies invasores per l'efecte d'abandonament, fet que causa un mal irreparable per la biodiversitat autòctona.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que la guineu de l'Àrtic pot resistir temperatures inferiors als 70 graus sota zero sense tremolar? Entre les seves adaptacions al clima àrtic hi figuren el canvi de color del seu pèl per poder passar desapercebudes. A l'hivern, la seva densa capa de pèl és blanca o grisa platejada per camuflar-se amb el paisatge nevat, però a l'estiu es torna de color fosc per confondre's amb el color de la terra. Pertany a la família dels cànids i és la més petita de les guineus. De la mateixa manera que els ossos, les guineus polars han aconseguit una perfecta adaptació al clima polar. Caçadora oportunista i molt previsora, aquest cànid acostuma a anar darrere dels ossos per poder aprofitar les restes de menjar de les seves captures i va cercant rebosts on guardar i emmagatzemar aquestes restes per poder recuperar-les en els moments de més dificultat. Deixant-se arrossegar pels blocs de gel o bé caminant, la guineu polar fa recorreguts de milers de quilòmetres cada any. També viuen dins de caus subterranis que poden arribar a tenir més de 1.000 metres de superfície, construïts amb moltes generacions d'antiguitat, que disposen de més d'un centenar de forats per poder-hi sortir o entrar. Aquest supervivent innat ha estat molt perseguit i capturat pels humans per la cobdícia de la seva pell. Encara que actualment es troba protegida, la seva nova amenaça es troba vinculada al canvi climàtic i al conseqüent desgel. Al igual que d'altres espècies, el seu futur depèn del grau de responsabilitat que els humans estiguem disposats a assolir-hi per la conservació del nostre planeta.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta doctora Paula Calvo, antrozoòloga, investigadora de la càtedra Fundació Affinity Animals i Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. Què es pot dir que porta l'existència d'animals a la ciutat?
Doncs bé, diferents estudis ja han posat de relleu que la presència d'animals a l'entorn humà suposa un increment del que es diu capital social. El capital social és aquelles característiques i aquelles aportacions que hi ha en un entorn concret humà en el que la gent col·labora més entre ells. És a dir, que la gent tendeix, la gent que viu rodejada d'animals, no cal que siguin animals de companyia, però sí un entorn on hi ha ocells, on hi ha altres tipus d'animals, això ajuda que es trobin millor entre ells, a que tendeixin a participar més en accions ciutadanes i a tenir una comunió millor entre la gent que viu en un entorn on hi ha més animals.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la doctora Paula Calvo, antrozoòloga. Més informació a depsiquiatria.uab.cat.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui farem una mena d'amanida de cançons que té un lligam amb el temps. Els anys 80 van ser una dècada de molt bona collita amb aquest tipus de música, que és planera, és inspirada, està molt ben interpretada i també molt coneguda. Escoltem Everybody's Got to Learn Something, és de la banda anglesa The Corgis, i I Am in the Army, de l'Status Quo, amb dos conjunts són anglesos. Fixeu-vos que els britànics han tingut sempre molt a dir amb aquest tipus de música popular.
Change your heart. Look around you. Your heart, it will astound you. I need your loving like the sunshine, and everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime.
Change your heart, it will the best he can. You're in the army now.
Tornem a ser-hi, aquí, els de la veu dels animals i la natura, la gent de l'Ada, aquí a Ràdio Estel, i és temps per l'entrevista. I avui marxem, virtualment, però marxem a Nova York. A Broadway, no, al Bronx, tampoc, a la seu de Nacions Unides, perquè de vegades s'hi fan coses. I aquesta setmana passada, fa tot just una setmana, dissabte passat, dia 4 de març, van acabar les negociacions d'un tractat històric. Portem 40 anys amb aquest tractat i afecta especialment la fauna, els ecosistemes i la meitat del planeta, el nostre pulmó, que és l'oceà, el Tractat dels Oceans. Per parlar-ne tenim, a l'altra banda, la Cecília del Castillo, que ara presentem. Cecília, bon vespre, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La Cecília és responsable de pesca de Ecologistas en Acción. Cecília, como decimos, es un tratado histórico, hace ya 40 años que se perfila esto, después hablaremos un poco también de dónde venimos, pero en primer lugar, sensaciones. Este tratado de los océanos, en primer lugar, es histórico.
Sí, bueno, es histórico y es una buenísima noticia para todo el planeta Tierra, ¿no? Porque por fin tenemos un tratado que protege la biodiversidad más allá de las zonas costeras, ¿no? En el alta mar.
¿Pudiste seguirlo? Cuéntanos un poco las sensaciones también al final de esta última conferencia, la quinta, que se desarrolló del 20 de febrero hasta el 4 de marzo y que acabó, como siempre, en tiempo añadido. Yo no sé por qué les gusta también el último día, ¿no?, estar más horas. Pero bueno, ¿cuáles fueron estas sensaciones de última hora?
Sí, bueno, nosotros sí es cierto que seguimos más las políticas nacionales en este sentido, ¿no? Y había, pues bueno, todas las organizaciones internacionales ecologistas son las que estaban allí, nosotros no, ¿no? Pero bueno, hemos estado siguiéndolo. Y claro, sí, pues dos semanas de negociaciones con retrasos, ¿no? Y en las últimas, bueno, pues casi 40 horas, ¿no?, han tenido de seguidas de negociaciones. Hombre, hay que tener en cuenta que los tratados internacionales ponen de acuerdo a todos los países, ¿no? Entonces, pues no son fáciles estas negociaciones, ¿no?
En este caso es la quinta conferencia intergubernamental para proteger la biodiversidad marina en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Este es el título, pero para sintetizarlo y simplificarlo diremos y decimos que se ha aprobado este Tratado Global de los Océanos, que han ratificado de momento en esta cumbre 193 estados. De estos 193 estados. Para la gente que no sepa exactamente de qué hablamos, ¿para qué es importante este tratado?
Sí, bueno, no, en primer lugar quiero hacer un matiz. El tratado ha sido aprobado por los 169 países, ¿no? Pero ahora hay que ratificarlo para ponerlo en marcha, digamos, ¿no? Para hacerlo legal. Entonces, para ratificarlo, pues 40 países tienen que firmar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía, esto quiero decir que esto no es de implementación inmediata, ¿no? Todavía falta esa fase de ratificación. Hasta que se pongan en marcha todas las medidas, etcétera. Luego también hay que ir definiendo, ¿no? El comité científico técnico del tratado, pues tiene que ir definiendo todos los mecanismos más en detalle, etcétera. Pero sí, en grandes líneas, por fin este tratado establece un mecanismo para establecer zonas marinas protegidas en el alta mar. Antes de eso diré que estamos hablando de dos tercios del océano, o sea, es la mayoría de nuestras aguas hasta ahora no estaban protegidas, ¿no? Y los países podrían pescar, navegar y hacer ciencia, pues, libremente por el alta mar, ¿no? Y a partir de ahora, pues, eso va a estar regulado. Entonces, como decía, sí.
No, digo que es una herramienta, de momento, como dices, es decir, se ha dado pie a este tratado, pero después tiene que ser ratificado de manera individual por cada Estado y también por la Asamblea General de Naciones Unidas. Por lo tanto, de momento no lo tenemos en vigor, pero se ha llegado a este acuerdo, ¿no?
Se ha aprobado primero y ahora después tiene que entrar en vigor, ¿no? Y para eso pues tienen que ratificarlo. Eso creo que son 40 países, ¿no? En este caso.
Y hace referencia a toda la superficie. Son 11 millones de kilómetros cuadrados, escapa nuestra imaginación, toda la superficie que se protege. De momento teníamos protegidas, ahora hablaremos un poco de cómo estaba delimitado, las aguas territoriales, las zonas exclusivas de cada estado, hasta 200 millas náuticas de las costas, pero ahora también toda la alta mar, digamos que puede pasar a ser protegida. Esta es la baza principal de este tratado, ¿no? El poder empezar a tener una herramienta para proteger también la alta mar de manera efectiva.
Efectivamente, Jordi, esta es la clave, ¿no? Que por fin tenemos un mecanismo internacional que nos permite establecer áreas marinas protegidas en el alta mar. Y esto pues nos va a ayudar a implementar ese objetivo que se acaba de firmar por el Tratado de la Biodiversidad, de proteger el 30% del océano para 2030, ¿no? Entonces, este acuerdo, la aprobación de este acuerdo era muy importante, ¿no? Fundamental para que ese objetivo de la cumbre de biodiversidad se pueda cumplir.
Claro, porque de momento en el alta mar, digamos que vale todo.
Sí, bueno, pues se pesca y, bueno, pues hay transporte marítimo, hay pesca, hay ensayos científicos libremente cada país pues va por ahí, ¿no? Entonces, digamos que hasta ahora estaba regulado la zona económica exclusiva, ¿no? Que va hasta las 200 millas de la costa, que son aproximadamente 370 kilómetros.
Todo esto, para poner un poco también en contexto, sale de la aprobación en el año 1982 de la llamada UNCLOS, por sus siglas en inglés, o CONVEMAR, que es la Convención sobre el Derecho del Mar. Esta convención es la primera y establece precisamente estas regulaciones de lo que son las aguas territoriales, que son aquellas aguas que quedan a 12 millas náuticas de la costa, de los diferentes estados, y las zonas económicas exclusivas, con derecho de extracción para cada estado en este caso, que van hasta las 200 millas náuticas de la costa de cada estado. Y evidentemente si colindan diferentes estados, pues ahí se llega a un acuerdo, o es la mitad en todo caso, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero lo que va más allá, pues no estaba regulado, como decimos hasta ahora. Y allí se producen actividades de la industria pesquera. Y también otro punto que ha sido muy conflictivo en esta cumbre, por ejemplo, es la exploración y la extracción de recursos que se lleva a cabo en alta mar y que, claro, llevan a cabo las naciones más poderosas en este caso, y cómo se reparten o quién saca beneficio de estos recursos ha sido un poco también el dilema, ¿no?, para llegar a acuerdos.
Sí, bueno, eso que hablábamos, de que se ha alargado las negociaciones mucho, nos han retrasado mucho, es porque, bueno, había un punto que estaba en discusión y que no se ponían de acuerdo, y es efectivamente esos acuerdos para compartir los recursos genéticos del mar. No hablaremos tanto de los recursos geológicos, ¿no?, de la minería submarina, que eso lo hablamos después, pero este punto de discusión entre los estados ha sido eso, ¿no?, compartir los recursos genéticos marinos, ¿no?, que sería pues material biológico de plantas o animales que nos sirva con fines pues farmacéuticos, de alimentación, ¿no? Entonces, estos recursos nos pertenecen a toda la humanidad, no pertenecen a ningún estado, ¿no?, puesto que están en el alta mar. Entonces, no sería justo que los países con más capacidad de extraer estos recursos tengan luego los derechos y digamos, los derechos, por ejemplo, si consiguen un código genético de una especie que produce una sustancia que, por ejemplo, contra el cáncer, ¿no? La patente la tendría el estado que la obtiene.
Claro.
Y luego la patente la usaría y la vendería a otros estados. Entonces, esto no sería justo, porque hay estados que no tienen acceso a buscar estos recursos genéticos en el mar. Y, sin embargo, estos recursos pertenecen, como decía, a toda la humanidad, ¿no?
Hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, podemos citar y se sacan recursos pues de esponjas o de organismos que algunos de ellos incluso instalados en las grandes plataformas petroleras, a organismos sésiles, ¿no?, que se quedan enganchados, digamos, o más esponjas, peces, etcétera, etcétera. Como es, por ejemplo, Yondelis, una marca, pues también una patente que tiene en este caso una farmacéutica española y que se usa para luchar contra distintos tipos de cáncer y es extraído de una especie del Mediterráneo y también del mar Caribe, para poner un ejemplo, ¿eh? Entonces, ¿cómo queda esto? Porque, claro, los países pobres evidentemente quieren tener acceso también a estos recursos, este conocimiento y a estas patentes. ¿Se repartirá realmente este conocimiento?
Pues es una muy buena noticia, ¿no?, que por fin se establece que los recursos genéticos tienen que compartirse de manera equitativa entre todos los estados, ¿no? Y bueno, en el mecanismo en detalle tendrá que desarrollarse, ¿no? Pero bueno, ya está en el texto del tratado que estos recursos no pueden ser propiedad, ¿no?, del estado que los obtenga, digamos, y que tienen que efectivamente repartirse porque son recursos de toda la humanidad y para el bien y el beneficio de toda la humanidad.
Us recordo que som a la veu dels animals i la natura aquí a Ràdio Estel. A l'ADA estem parlant amb la Cecília del Castillo, que és responsable de pesca d'Ecologistes en Acció, i estem tractant, definint una mica, amb el temps que podem, perquè evidentment és molt resumit, el Tractat dels Oceans, que es va acordar el passat 4 de març, dissabte, a la seu de Nacions Unides a Nova York, després de més de 40 anys de que s'aprovés el conveni, la llei del mar, l'anomenada llei del mar, el 1982, i de 5 cimeres que s'han dut a terme des del 2018, 2019 i finalment també a 2022 i ara el 2023, en aquesta cinquena, en què s'ha aprovat finalment aquest tractat i després, com diem, ha de ser ratificat. Un tractat que és important per passar a protegir aquest 30% de superfície d'alta mar, de superfície marina, un acord que es va arribar a la passada cimera de la biodiversitat a Montreal i que també és important per altres coses que estàvem definint, com per exemple compartir l'exploració, aquests recursos marins. I Cecília, també iniciaves este argumento de, per exemple, l'activitat minera, les activitats mineres d'alta mar. ¿Cómo quedaran estas actividades?
Bueno, pues el tratado pone que será un requisito imprescindible la evaluación de impacto ambiental antes de realizar cualquier actividad de exploración para obtener minerales del fondo del mar, ¿no? Que bueno, pues que también es muy importante para frenar esa extracción de recursos, ¿no? Que sería pues una minería submarina, ¿no? La llamamos nosotros, ¿no? Y en ese sentido, bueno, está la autoridad de Seabed Authority, la autoridad internacional de los fondos marinos, en la que bueno, pues ya hay varios países que están haciendo una propuesta de una moratoria a la minería submarina hasta que no haya datos suficientes para hacer informes de evaluación ambiental que evalúen cómo va a afectar esa actividad, ¿no?, a la biodiversidad de los fondos, ¿no? Hay que tener en cuenta que se conocen unas 200.000 especies, ¿no?, de especies marinas, pero se estiman 2 millones, ¿no? Entonces, que conocemos muy poco del océano. Entonces, antes de explotarlo, deberíamos saber las consecuencias de esta explotación, ¿no? Y nada, en ese sentido, simplemente quería añadir que recientemente, pues hace menos de un mes, el Congreso de los Diputados en el Estado español, pues ha aprobado su acuerdo a la moratoria a la minería submarina hasta que haya más actividad, hasta que la ciencia demuestre que no tiene impacto, ¿no? Y esto, bueno, pues esperemos que el gobierno de España tenga una posición, clave y clara, ¿no?, rotunda, en contra de esta extracción, ¿no?
Claro, estas actividades, por esto, porque se entiende, se sobreentiende que si se protege el 30%, si se llega a este objetivo del 30% antes de 2030, queda todavía un 70% de superficie de estos 11 millones de kilómetros cuadrados que comprende el alta mar sin proteger. Y ahí, todas estas actividades industriales pueden tener lugar. Pero lo que dice este acuerdo, como ya has mencionado, es que se tiene que crear también un comité científico independiente, en teoría, para evaluar todas estas actividades. ¿Qué garantías podemos tener que este comité vaya a ser transparente e independiente?
Bueno, la verdad es que no soy experta en legislación internacional, pero entiendo que los comités científicos y técnicos de los tratados internacionales están compuestos por científicos de alto nivel, que trabajan de manera, bueno, independiente y informan todos los procesos legislativos, ¿no? Todos los acuerdos, los tratados internacionales, pues el de el cambio climático, el de la biodiversidad, tienen estos comités, ¿no?, que informan a estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, no creo que haya ninguna... No creo que podamos o debamos cuestionar estos comités, ¿no?, y ni su independencia.
Esperemos que todo esto funcione bien. Es la esperanza de todos para ir también a nuestro terreno. Y es como decías, el alta mar, aparte de comprender a unas 45.000 especies marinas en peligro de extinción, se calcula, y como decías también, potencial de 2 millones de especies que no conocemos todavía, porque cada prospección que se hace se descubren nuevas especies, es una oportunidad para proteger. Hablamos de la pesca, en la cual, por ejemplo, España tiene una gran responsabilidad. Es uno de los 5 países más extractivistas en este sentido. ¿Las zonas protegidas podrán limitar realmente la actividad pesquera industrial?
Sí. Las zonas protegidas van a establecer limitaciones en la pesca, en el tráfico marítimo, se van a establecer rutas de tráfico marítimo para intentar, bueno, pues combatir la crisis del cambio climático y, bueno, pues pasar por zonas donde hay especies protegidas, ¿no?, o zonas de interés biológico. Y luego, bueno, pues también se va a limitar, como decía, pues otros usos, ¿no?, como la extracción de metales en el fondo. Esto es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Luego, como digo, pues primero tiene que ratificarse el acuerdo y luego, bueno, pues el Comité Científico Técnico tendrá que empezar a trabajar junto con todos los estados para ir implementando poco a poco este acuerdo, ¿no?
Esperemos que todas estas áreas marinas protegidas sean finalmente efectivamente protegidas. No solo protegidas, no solo que se establezcan, sino que realmente sirvan para la conservación. Y volvemos a poner un ejemplo del declive, por ejemplo, brutal de especies de tiburones en los últimos 50 años, que han descendido a nivel mundial en un 70%. Y repetimos, España tiene una gran responsabilidad en esto. La pesca en alta mar... se calcula que 5 países, digamos, acaparan el 86% de esta actividad: China, Taiwán, Japón, Corea del Sur y España. Este tratado es a nivel mundial, pero a nivel estatal, ¿cómo se traduce esto?
Bueno, en este caso, este tratado habla de las aguas internacionales. nuestra flota entendemos que se verá afectada, ¿no? Y se harán restricciones a la pesca industrial en determinadas áreas, ¿no? Y luego, bueno, pues digamos que los caladeros del Atlántico Noreste y los caladeros mediterráneos tienen sus propios mecanismos de gestión, ¿no? La Unión Europea gestiona la pesca en las aguas, bueno, en realidad en todas las aguas europeas, ¿no? Y bueno, pues lo que concierne a la flota española también. O sea, digamos que ya tenemos la política pesquera común, ¿no? Que es la ley europea que regula toda la pesca de la flota en Europa.
Cecilia, dime.
Ay, no, simplemente decir que el objetivo de esta ley, ¿no? De la política pesquera común es acabar con la sobrepesca para 2020 y bueno, pues en 2023 todavía no se ha acabado la sobrepesca, ¿no?
Por esto, que a veces los procesos, ¿no? Se alargan.
Queda camino por recorrer, sí.
En este caso, ¿qué futuro espera? Porque ahora decíamos estos próximos pasos, estas ratificaciones individuales, se necesitan como mínimo 40 países, ¿no?
Sí.
Para ratificar este tratado, más después aprobación general, en Asamblea General. ¿Esto se alargará mucho en el tiempo?
Pues la verdad es que no sé decirte. Pero yo entiendo que sí, bueno, pues que se alargará unos meses y la implementación yo creo que no la veremos hasta dentro de unos pocos años, ¿no? Pero bueno, esperemos que se haga lo antes posible, que los países se tomen en serio la protección de la biodiversidad, ¿no? Porque no tenemos más tregua. Un dato, ¿no? Que de la UNESCO, que si no se actúa más de la mitad de especies marinas podrían estar al borde de la extinción a finales de siglo, ¿no? En 2100. O sea que estamos hasta ante una situación de pérdida de biodiversidad alarmante y bueno, pues aunque celebramos muchísimo por fin la aprobación de este acuerdo y esperamos que se ponga en marcha lo antes posible.
Nosotros somos quisquillosos, ¿eh? Porque intentamos también indagar en aquellas cuestiones que no están claras y que pueden frenar, pero bueno, dentro de todo tenemos que ser positivos también y ver que es al menos histórico, porque llevamos mucho tiempo discutiendo esto y al fin, esta semana pasada, ya tenemos al menos un tratado global de los océanos para proteger el alta mar. Nos lo ha explicado hoy la Cecilia del Castillo, responsable de pesca de Ecologistas en Acción. Te agradecemos nuevamente, Cecilia, que hayas intervenido aquí a la veu dels animals i la natura.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem amb un recull de música popular d'èxits dels anys 80 internacionals, en què tant els anglesos com els nord-americans portaven la iniciativa. Perquè eren millors? O per la seva prevalença en el show business i el coneixement del màrqueting? És clar, si les cançons no tinguessin qualitat, és segur que no haurien triomfat. Escoltem, doncs, I Am Not In Love i Words, que esta vegada està cantada per un francès d'origen tunisià. És molt coneguda. A la propera, si Déu vol. Thank you.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Avui em penso que parlarem d'un parc molt especial, oi?
I tant, i molt estimat, el Parc de Collserola, amb més de 8.000 hectàrees. És un patrimoni natural d'un valor incalculable. La seva importància està en la proximitat a l'entorn urbà. És un pulmó, un eix vertebrador de la biodiversitat i el connector de dos sistemes aparentment oposats, natura i ciutat. La seva preservació i manteniment és, al mateix temps, un repte i una garantia de la qualitat de vida dels barcelonins.
La Serra de Collserola va ser declarada Parc Natural el 2010, data en què va aparèixer publicat el decret que es declarava la zona com a espai protegit en el Diari Oficial de la Generalitat. La gestió de l'espai està a càrrec del Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola, formada per 9 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.
I pel que fa a la seva biodiversitat, és heterogènia d'ambients naturals, de les quals el bosc mediterrani ocupa una bona part. Tot i els incendis forestals, que cíclicament afecten el bosc mediterrani i que han anat substituint els alzinars per coníferes, com els pins, a Collserola l'alzina continua mantenint-se com l'arbre més representatiu de la serra. També trobem aurons d'esmais i una gran representació de bosc de ribera al costat de les rieres i dels torrents. Entre els arbres fruiters hi ha avellaners, magraners i cirerers.
Tot aquest ambient afavoreix la presència per a molts animals representatius de la fauna autòctona i salvatge. Entre els mamífers hi trobarem, per exemple, porcs senglars, toixons, genetes, fagines, gardunyes, guineus, esquirols, conills, eriçons i ratpenats.
I també les tortugues mediterrànies, diverses espècies de serps, gripaus, tritons, granotes i salamandres tenen espai a Collserola. Però de tots els animals destaquen les aus, de les que s'han comptabilitzat 130 espècies, com el pit roig, la cadernera, el colom, l'esparver, l'aligot, la merla i el mussol.
Un gran parc, el de Collserola, per conservar. Més informació en podem trobar-la
a l'Ajuntament de Barcelona, www.bsn.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Fets i amistats destacables amb els animals. Avui us explicarem Balto, el husky que va salvar una ciutat. Balto va ser un husky siberià que l'any 1925 es va convertir en l'heroi de Nome, una ciutat de l'estat nord-americà d'Alaska. En Balto era el gos que com a guia conduïa el trineu i amb l'ajut dels seus companys va aconseguir portar a la ciutat una antitoxina que salvaria la vida als seus habitants d'un brot de diftèria. El trajecte va ser d'una extrema duresa. Amb unes temperatures de 45 graus sota zero, va recórrer 1.000 quilòmetres durant 127 hores. Al Central Park, a Nova York, se li va erigir una estàtua recordant la seva lloable proesa. El cinema també el va immortalitzar com a personatge protagonista d'una pel·lícula d'animació estrenada l'any 1995.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
En les darreres dècades, les qüestions ambientals han generat un gran debat públic que ha fet créixer en la societat civil espais de molt compromís i de lliurament generós. La política i l'empresa reaccionen amb lentitud, lluny d'estar a l'alçada dels desafiaments mundials. En aquest sentit, es pot dir que mentre la humanitat del període postindustrial potser serà recordada com una de les més irresponsables de la història, és d'esperar que la humanitat de començaments del segle XXI pugui ser recordada per haver assumit amb generositat les seves greus responsabilitats. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, la sintonia de Ràdio Estel.
Escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.